Bona tarda, són les 2 en punt, en marxa l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Destacàvem ahir la bona versió oferta pel Sabadell a Llagostera i els excel·lents números fora de casa en el que portem de temporada, com el millor que es podia rescatar de l'últim partit, el triomf 0-1 a terres empordaneses, i ens descuidàvem d'una grandíssima notícia com era tornar a veure l'Aleix Coc a la fotografia de l'onze inicial del Sabadell en Lliga. El tarragoní ja havia jugat alguna estona, ja havia estat titular entre setmana a la Copa Federació, però abans de passar pàgina definitivament a la recuperació de la lesió de gravetat patida al genoll ara fa 10 mesos, calia aquest últim pas, tornar a sortir d'inici en un partit de Lliga. El retorn del central, a més, va ser imperial, un autèntic frontó en un partit especialment físic, de joc directe, de molt de xoc i en unes dimensions petites que no permeten badar ni un segon. Coc va ser el millor, juntament amb Edgar, segons els vostres vots a Ràdio Sabadell a través de Twitter. Un baluard defensiu que va exhibir potència aèria l'any passat amb Toni Saligrat, sent un dels màxims golejadors de la temporada, però al qual la lesió als encreuats va marcar la seva progressió. Ara del tot recuperat, torna a començar de nou en un context diferent, amb un dibuix tàctic canviat, tres centrals en comptes de dos, en un Sabadell també diferent, de moment instal·lat a la part alta, però torna per ser una peça important d'un equip que vol seguir amb la seva particular evolució. Una grandíssima notícia al seu retorn.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet, un dia més al control de so. Comencem.
Comenta la recepció.
Escoltarem les sensacions de l'Aleix Coc després d'haver tornat a ser titular en Lliga. També Edgar Hernández, autor ja de dues dianes aquesta temporada al Sabadell. Lliga Nacional Juvenil, molt de futbol sala amb la prèvia del partit de Copa d'avui mateix de la Pia, que s'estrena a Pallejà. També bàsquet, aquesta setmana debuta el Global Bàsquet i les Sacaballes, també una mica de motor amb el Sergi Giralt, o de bici amb Mercè Pacios.
I fora de l'hotel?
Rússia, Polònia i Ucraïna s'afegeixen a Bèlgica i Itàlia com a seleccions classificades ja per la pròxima Eurocopa. Avui podria afegir-se a aquesta llista la selecció espanyola, que visita Suècia a partir de 3:15. També juguen a la mateixa hora, entre d'altres, el partit Suïssa-Irlanda, el Romania-Noruega o el Grècia-Bòsnia-Herzegovina. I el Tribunal Administratiu de l'Esport dona la raó al Reus Deportiu i anul·la el seu descens a tercera divisió. Segons aquesta resolució, l'equip del Baix Camp hauria de ser readmès a segona B. La federació ja ha anunciat que impugna la sentència. Finalment, el Tour de França de l'any que ve, del 2020, ja té recorregut confirmat i publicat. Sortirà el dia 27 de juny de Niça i tindrà 9 etapes planes, 8 de muntanya, 4 arribades en pujada i, atenció, una crono de 36 quilòmetres, que serà la gran novetat, ja que serà just el dia abans de l'arribada als Camps Elisis, amb la qual cosa decidirà qui s'endú finalment el mallot groc.
Han parlat en les últimes hores
Robert Moreno, seleccionador espanyol, sobre el paper de Sergio Busquets.
Yo es que no tengo la percepción de que Busquets esté tan lejos de esa mejor versión de la que hablamos, que al final todo siempre es relativo y hay que contextualizarlo al momento del que se habla. Lo que sí que sé es que Busi es fuerte en lo que es fuerte. Es iniciando el juego y saliendo de presión cuando nadie más sabe salir y dándole al equipo siempre soluciones para cambiar de orientación y siendo el primero en presionar en presión transferida. Para eso necesitas un contexto, y el contexto es que él tenga soluciones de pase, que el equipo ataque junto y que el equipo defienda junto. Si entramos a pensar que Busi tiene que ser bueno en transiciones de 80 metros corriendo para atrás, nos engañaríamos. O sea, él no es rápido en desplazamientos largos, y yo creo que valorarlo sobre algo que a priori no es su cualidad es injusto.
i a les xarxes socials.
Un gràfic publicat al perfil Deport Finanzas a Twitter sobre les interaccions al Twitter dels clubs de futbol espanyol més importants. El Futbol Club Barcelona és l'equip que més n'ha tingut l'últim mes, amb gairebé 8 milions i mig d'interaccions a Twitter. A molta distància, segon, el Real Madrid amb no arriba a 4 milions. Atenció, l'Almeria, de la mà del Xeic, ha estat el sorprenent tercer classificat d'aquest rànquing d'incidència a la xarxa social de l'Ocellet amb més de mig milió. Després, per ordre, equips més clàssics en aquestes dimensions, com l'Atlético Madrid, el Sevilla, el Betis, el València. I, atenció, en el top 30 sorprèn la presència d'algun que altre equip de segona B, com el Real Murcia, que està per sobre d'algun primera, com l'Espanyol. L'equip Pimentonero és al lloc 24, al 28 el seu etern rival, també de segona B, el Cartagena. Per tant, pel que fa a les xarxes socials, pràcticament equips de primera divisió, l'Almeria, el Cádiz també, el Murcia o el Cartagena.
De quin partit no estarem pendents?
Doncs a les dues, classificatoris al sector asiàtic pel Mundial han arrencat el Tailàndia, Emirats Àrabs i el Filipines-Xina. A un quart de tres ho farà el Tajikistan-Japó i a les tres, Palestina-Aràbia Saudita. No són els únics, per això, avui a Pyeongchang s'ha disputat un històric Corea del Nord 0, Corea del Sud 0, amb la presència a la llotja del president de la FIFA, Gianni Infantino.
Tal dia com avui, de l'any passat.
Acabem recordant notícies a radiosabadell.fm de 15 d'octubre, però del 2018 i no pas del 2019. El Sabadell Nord repeteix remuntada contra el filial del Llagostera i se situa a la zona còmoda. També el Natació Sabadell i l'Escola Pia de Futbol Sala golegen i s'enganxen a la part alta de la classificació. I declaracions de Toni Saligrat després de guanyar el Camp de l'Ebro. Espero que comencem a parlar més del Sabadell i menys de si algú se la juga.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Set minuts i mig, no arriba per sobre de les dues, entrem en matèria. Aleix Coc, com dèiem en començar, va tornar a jugar de titular un partit de Lliga dissabte des del dia de Reis, des de principis d'any que no ho feia, amb la qual cosa la seva presència a l'11 ha tancat definitivament el procés de recuperació de la lesió de gravetat patida al genoll fa 10 mesos. El tarragoní va rendir a gran nivell, a més a Llagostera el triomf arlequinat per 0-1 al municipal. Per tot plegat, el central es felicita per tornar a la rutina habitual.
Després de tant de temps m'he trobat molt bé, no? Si és veritat que, o sigui, el tram final sí que he notat una mica més, estava més cansat i tal, però bueno, amb els companys aquests es fa tot molt més fàcil.
Coc ja havia jugat un parell d'estonetes a la Lliga, 5 minuts a Bunyol i 13 a Oriola. Los Arcos també va ser titular a Sant Vicent del Raspeig en Copa Federació, disputant una horeta mal comptada, però faltava aquest últim pas i va arribar precisament contra un altre equip gironí. S'havia lesionat el dia de Reis contra l'Olot i va reaparèixer davant del Llagostera al Municipal aquesta setmana passada. A més, amb una curiositat que vam explicar al Sabadell en joc dissabte i que descobrirà coneixia el propi jugador, el valencià Carlos Alberto Carbonell Hernández, només ha xiulat dos cops de moment al Sabadell, el dia que es va lesionar a l'Eix Coc a la nova Creu Alta contra l'Olot i dissabte, és a dir, el dia que va reaparèixer en l'11 després d'aquella lesió. El central tarragoní explica que es va trobar còmode en aquesta nova manera de jugar que proposa l'entrenador Antoni Hidalgo.
La dada aquesta no la sabia, la veritat. És una dada curiosa, no? I bé, bueno, com he dit abans, no? Content per poder tornar després de tant de temps, seguir treballant, sentir còmode aquí al camp i amb els companys, com he dit abans, i si és veritat que l'any passat no vaig poder estar amb el míster, però bueno, aquest any sí que m'estic empapant del futbol, no? que ens està transmitint, i jo crec que això s'està veient, no? Al terreny de joc. Jo, nosaltres el que volem és que la gent gaudeixi, que seguim en aquesta línia i que bé, les coses s'estan fent molt bé i que no pari la ratxa.
Que no pari la ratxa empapant-se, diu Aleix Coc, de la manera de jugar, de l'estil de joc d'Antonio Hidalgo. De seguida ja aprofundim en aquest model del tècnic de Canovelles. Abans, però, una última sobre tot aquest procés de recuperació que ha viscut Aleix Coc durant pràcticament un any sencer. Recordem que l'últim partit complet jugat pel central del Sabadell va ser el 22 de desembre de l'any passat al camp de la Societat Deportiva Egea. 90 minuts en l'últim partit de l'any passat. Després ja va venir la lesió a mig partit del primer enfrontament del 2019 contra l'Olot i una recuperació que ha anat per fases, cremant etapes, l'última de les quals aquest retorn a la titularitat, esborrant definitivament la lesió i també totes les molèsties derivades.
Dins de la lesió hi ha diferents etapes, no? Un cop t'ha donat l'alta mèdica, doncs, bueno, sí que és veritat que el genoll està bé, però, bueno, surten diferents molèsties que encara són més fotudes, no?, perquè són tonteries que no et deixen entrenar amb normalitat, i bé, he estat, em sembla que uns 2 mesos per aquestes tonteries, com dic, i bueno, per sort ja estic bé, ja puc estar amb el grup, tranquil. També els hi agraeixo a ells, no?, que fins ara m'ho han fet tot molt més fàcil, i bé, si estic aquí jugant i estic com estic, és gràcies a ells també.
La tornada de l'Eixcoc és una garantia pel centre d'esports, una peça més en el taulell d'Antonio Hidalgo. Els dos formaven part del centre d'esports en els últims 2 mesos de la campanya passada, però evidentment amb el tarragoní, com escoltàveu ara, recuperant-se d'aquesta malaurada lesió, Coc pràcticament no havia fet feina de camp amb ell. Treball tàctic, podríem dir. Ara és un mes que s'adapta també a aquest sistema de joc vist pràcticament en tots els partits amb Hidalgo a la banqueta, jugant amb aquests 3 centrals en fase ofensiva. Hidalgo ha destacat també la paciència que ha sabut tenir en tot aquest temps el tarragoní, el jugador Aleix Coc, tot i que també ha destacat la feina feta pel, segurament, els dos grans damnificats en l'11 de la setmana passada de dissabte a Llagostera, és a dir, Fernando Pajarero i Pedro Capó.
Són jugadors que està clar que no coneixo tant com els que van estar amb mi l'any passat, no? L'Aleix ha tingut paciència, jo vaig parlar amb ell, hi havia un moment que tenia moltes molèsties i estava una mica frustrat per tot això, perquè no es trobava bé, ha tingut paciència i al moment li ha arribat, no? Però també et vull dir que el Fer ha fet un treball enorme, igual que el Fer, el Pedro, han estat molt bé en aquesta situació. Hi ha situacions que només poden jugar 11 i haig d'escollir, però estic molt content amb tots.
Finalment, Aleix Coc també ha valorat el que ha suposat l'arribada a la banqueta arlequinada del míster, d'Antonio Hidalgo, un canvi de xip global en tots els sentits, de portes endins i en fora del vestidor, que ha girat 180 graus al camí cap on anava al centre d'esports. Escoltàvem ahir l'entrenador Ballesà dient que la clau de tot plegat és la creença que tenen els seus jugadors en la idea de joc instaurada. Avui Aleix Coc ha destacat sobretot la feina que porten mesos fent per al defensor tarragoní. Ara estan recollint els fruits de molta feina ben feta.
Jo no, perquè no estava, no, però els companys em deien que des de que va arribar el míster, doncs el xip va canviar, hem sigut molt més valents i, bueno, els valents al final els hi arriba la recompensa, no? Jo crec que es està arribant ara. Sí, és veritat que la dinàmica és totalment diferent a la temporada passada i bé, com he dit abans, espero que gaudim tots, que la ratxa continuï i que seguim com fins ara.
A tot això, avui la plantilla arlequinada gaudeix d'un dia de descans abans d'iniciar la preparació del Sabadell Espanyol B de diumenge a 6:15 de la tarda a l'estadi de la Nova Creu Alta. Per cert, com us dèiem ahir, el següent desplaçament serà diumenge, serà el dia 27, horari avui ja sí del tot confirmat, des d'aquest matí concretament. La primera visita dels arlequinats en tota la història a l'estadi Johan Cruyff serà diumenge a 6:00 PM, d'aquí a 11 dies, una bona pedra de toc per intentar mantenir la condició d'invictes fora de casa. Aquest Barcelona B Sabadell, el segon duel contra un filial barceloní després del d'aquest diumenge a casa contra l'Espanyol B. I si Aleix Coc és un dels noms propis de la setmana al Sabadell, un altre és Edgar Hernández, precisament l'altre guanyador del premi del millor jugador arlequinat contra el Llagostera, segons l'audiència de Ràdio Sabadell. Va ser arribar i moldre. Als 4 minuts d'estar sobre el terreny de joc va veure com ningú el forat que deixava la tanca Marcos Pérez per superar de rosca la barrera i fer el 0-1 definitiu per fora d'aquesta tanca, superant el porter llagostarenc. És el segon gol d'Edgar aquesta temporada, igualant ja els registres de tota la lliga passada. Els dos, a més, fora de casa, a Bunyol i a Llagostera, els dos a pilota aturada contra l'Atlético Levante de penal i el Municipal de falta directa, i al capdavall per aportar, diu Edgar Hernández, més confiança encara.
Això encara més positiu, totes les molèsties que tinc ara per tot el cos d'aquesta inactivitat, bueno, pues marxarà a l'avant segur, amb aquesta confiança que pots agafar amb aquest gol. I bueno, el més important és això, que estem contents del treball d'equip que estem fent, és espectacular, tant a nivell defensiu com a nivell ofensiu, i faci qui faci el gol és igual, al final el que faci el gol i traiem els 3 punts és molt important.
En clau col·lectiva, Edgar també ha valorat el paper fet per l'equip a Llagostera, el punt exposat perquè va faltar una mica més de presència en els últims metres de camp, tot i el domini aclaparador que van tenir per moments, i ha pronosticat que arribaran les ocasions.
El que més costa, al final, aquell moment, aquell segon de més o segon de menys que has d'arribar per fer un bon remat, i això s'està treballant també, i estem molt contents de tot el treball que estem fent, és espectacular a nivell de tot, de joc, i els gols ja arribaran segur.
Tot en un Edgar Hernández que recordem que està vivint una autèntica muntanya russa en aquest inici de Lliga, després d'un any traumàtic pel Sabadell i també per ella en particular. Enguany va començar molt bé, sent el pitxitxi de la pretemporada amb 5 gols. Es va erigir com el davanter centre, el nou d'aquest Sabadell, en absència del lesionat Boris Garros, i després, havent marcat ja contra l'Atlético Levante, va patir el de sobres conegut procés de vertigens, d'otitis, d'infecció greu, i tots els problemes que es van derivar d'aquest episodi estan unes setmanes en forta medicació. Calvari superat, incorporat a la dinàmica d'equip, oblidada també l'expulsió a la Copa Federació, i amb gol a Llagostera, ara toca pensar en el futur, pensar sobretot en consolidar-se a la part alta, això sí, amb especial menció pels seguidors del Sabadell, els que vindran, diu, diumenge a la Nova Creu Alta contra l'Espanyol B, i els que van ser al Municipal de Llagostera.
L'afició del Sabadell, ja ho he dit moltes vegades, és immensa, vagis on vagis, i avui venen aquí 300, fan estar fins a l'últim minut com estar, i també és part de la victòria seva, i al final ara a casa treure aquests 3 punts, intentar treure aquests 3 punts, i el tema de consolidar-se, sí, està, però bueno, hem d'anar pensant nosaltres en el partit a partit, que això és el més important, nosaltres ja vindran el moment que pensem en altres coses, i ara hem d'anar partit a partit traient els 3 punts.
I per tot plegat, ara que parlàvem del davanter, si citàvem a Edgar Hernández, simplement per recuperar el que el mateix protagonista va explicar dissabte a Llagostera, Boris Garros, l'alternativa segurament al gabanenc, comentàvem el petit trencament al terç mitjà de la cuixa esquerra que pateix, va ser la primera part del partit de Copa Federació contra el Jove Espanyol, just abans de xutar a porteria en la frenada en sec per carregar la cama. Doncs bé, a la primera ecografia, com avançàvem aquí a Ràdio Sabadell dissabte en la prèvia del partit, no van apreciar ni tan sols aquesta ruptura. Després, a la ressonància magnètica a la qual també es va sotmetre, sí que ja va aparèixer aquest petit trencament. Boris Garros explica així com es troba.
Hem hagut de fer proves allà a l'Hospital de Sant Cugat i res, sortir d'això un petit trencament. Esperem recuperar-me el abans possible i el millor.
L'exdavanter del Recreo del Gavà, entre d'altres, no ha volgut marcar-se tampoc terminis per tornar als terrenys de joc. Sent un petit trencament, no haurien de ser excessives setmanes, però sortint d'una altra lesió fibrilar, Boris prefereix que la ferida cicatritzi bé abans de tornar a competir.
Jo ja no parlo perquè vam estar parlant després del partit i jo tenia bones sensacions i al final ha sortit trencament, per tant no fiquem període de tornada, tornar el que dius tu, el millor i el més fort possible.
Doncs tant de bo que sigui aviat i del tot recuperat d'aquestes molèsties, d'aquest petit trencament, Boris Garros, tot en el dia, com dèiem, de descans del centre d'esports. Demà, tornada a la feina, recordem que el Sabadell Espanyol B serà diumenge a 4:45 de la tarda. Com dèiem ahir amb el Sergi, ens plantarem a la jornada 10 de segona B sense haver jugat ni un sol partit ni un sol dia diumenge a les 5 de la tarda, ja que el Johan Cruyff, d'aquí a 11 dies, el partit serà diumenge, però a les 6.
Hola, sóc Joan Aletjogo, segon míster del Sabadell, i cada migdia escolto Hotel Suís a Ràdio Sabadell. Remember that day we met for coffee and you were late.
4 minuts clavats per sobre d'un quart de 3 de la tarda. No deixem encara el centre d'esports. Parlem de futbol formatiu. A la Lliga Nacional Juvenil, el Sabadell Juvenil arribarà al derbi contra el Mercantil amb 8 punts d'avantatge. Els arlequinats segueixen sent el millor juvenil A de la Lliga després de guanyar el camp del Vilaseca, del cué de la categoria, això sí, patint per 1-2. Els de Miquillador van fallar un penal en el minut 75, però minuts més tard Alberto Salamanca va fer el gol de la victòria. El Sabadell és cinquè ara mateix en aquesta Nacional Juvenil amb 14 punts i ja en té 4 respecte al primer equip, que no pujaria a l'elit, a la Divisió d'Honor Juvenil. Lladó no creu que sigui suficient encara per considerar-se candidat a l'ascens.
És molt aviat. L'equip de moment ha presentat candidatura i ha mostrat que pot competir i treure els punts a tots els partits, però també és cert que el rival juga i costarà molt. Nacional, les diferències entre plantilles són mínimes, vam anar al camp del Cué i tenen jugadors molt interessants, per tant és molt d'hora per fer pronòstics.
Per tant, tocarà esperar per fer pronòstics. Demana el Miqui Lladó. El Sabadell, això sí, arribarà en un gran moment de forma aquest derbi local, no només per ser el primer que es troba en les places d'ascens, també, diu el tècnic arlequinat, per les sensacions transmeses durant bona part de l'última jornada.
Sí que és veritat que la primera part vam estar molt bé, potser una de les millors primeres parts de la Lliga, i vam tenir bastantes oportunitats per marcar, però vam acabar 0-1 i ho vam parlar, al descans vam dir que hi havia la possibilitat que ells es fiquessin al partit. Així va ser i bueno, a partir del minut 70, que és quan ells van empatar, va canviar el partit i ens va costar moltíssim.
Això pel que fa al Sabadell Juvenil. El Mercantil, d'altra banda, ha tornat a caure posicions de descens a la preferent. Els blaugrana van perdre per 1-3 en l'última jornada de Nacional al Municipal de Raona Marinals contra el Sant Andreu. Totes les opcions de remuntada es van esvair quan, amb la celebració de l'1-2 local, el segon capità, José Soto, va ser expulsat en vermella directa. El més preocupant abans del derbi, segons el tècnic Carlos López, és l'estat anímic dels seus jugadors.
Evidentment l'entrenador s'equivoca, hi ha plantejaments, hi ha canvis, hi ha un munt de coses que podem buscar. Però si analitzes tots els partits, jo no dic que el Mercantil hagi d'anar a segon o tercer, però sí que hem fet prous mèrits, doncs, per portar algun punt més, i això ara mateix, doncs, ja se'ns està fent una miqueta costa coll avall i costa molt treure. I a mi ara ja em preocupa molt més l'estat anímic dels jugadors que no pas la feina, que crec que és prou bona, que va ser aquest. Dic, necessitem encara algun conjunt de resultats una mica positius perquè l'equip tiri munt.
Per tant, la preocupació en l'aspecte anímic, no pas en la feina. De fet, igual que Miquillador, Carlos López també ha destacat el bon joc mostrat en l'últim partit. No va venir acompanyat d'una victòria, però l'entrenador mercantilista ha fet una lectura similar al seu homòleg a la banqueta arlequinada.
Crec que vam fer la millor primera part del campionat en quant a pilota, els vam dominar moltíssim, vam estar super, super bé, potser ens va faltar una aquesta profunditat, però vam marxar molt contents. Simplement vam tenir una errada defensiva que ens van filtrar un pas i ens van fer el 0-1, però que, bueno, que és futbol. Sí que és veritat que la segona part, clar, sortim, segon 30, una falta al bord de l'àrea, ens fan el 0-2 de falta directa, i aquí sí que ens va costar moltíssim. Tot i això, sí que som un equip amb empenta, doncs després, falta mitja hora, bueno, minut 18 o així de la segona part, vam aconseguir fer l'1-2, i a la mateixa celebració, amb una picabaralla entre jugadors que no va entendre ningú, doncs ens expulsen a Soto, i això encara se'ns posa una miqueta més de cara amunt.
Només es porten disputades 7 jornades de Lliga, però la realitat de Sabadell Mercantil és ben diferent. A hores d'ara, el primer derbi de la temporada nacional juvenil arrencarà dissabte a les 5 de la tarda a Olímpia. Al tram final de la setmana podreu escoltar aquí a l'Hotel Suís una entrevista a fons amb els dos entrenadors reunits per Ràdio Sabadell a Olímpia.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i, sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Aquesta temporada, a Ràdio Sabadell, les notícies faran olor de cafè ben torrat. Cada dia a les 9 del matí aixecarem la persiana del cafè de la ràdio per preparar-vos un bon esmorzar d'informació. Us explicarem des de tots els punts de vista les notícies més importants de la ciutat. I cada dia obrirem també el reservat del cafè per rebre els protagonistes de les notícies més importants del dia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quatre minuts i mig i dos quarts de tres de la tarda, l'Escola Pia s'estrena aquesta nit a la Copa del Rei de Futbol Sala. L'equip de Pedro Donoso visita la pista d'un altre rival de segona B, com és el Pallejà, en una ronda que es disputa a partit únic. En cas de superar-la, el conjunt escolapi es veuria les cares amb un conjunt de superior de categoria, de segona divisió, tenint en compte, això sí, criteris geogràfics. Pedro Donoso, tècnic de la Pia, què tal, com estàs?
Hola, buenas tardes.
Un any més, la Copa una gran oportunitat, no?
Sí, la verdad es que es el premio al trabajo de la temporada anterior y bueno, esperemos disfrutarlo esta tarde.
La Pia ja sap el que és rebre alguns dels millors equips de la Lliga Nacional de Futbol Sala, que a Sabadell, per tant m'imagino que queda molt lluny encara, però que l'objectiu és poder repetir una experiència tan bèstia com aquesta.
Sí, la verdad es que sabemos el compromiso de todos, que tenemos que hacer un buen partido para intentar que vuelva a la Copa del Rey, a cargar graso, ¿no? Pero bueno, estamos contentos de que ha llegado la fecha y llevamos todo, desde que empezó la temporada, la pretemporada, trabajando para afrontar con este partido, ¿no?
Aquest equip, aquesta escola de Pia, ha estat capaç de guanyar la Lliga, d'ascendir i no tenir després el premi de poder assumir la nova categoria, ha arribat a Final Four de la Copa Catalunya, ho ha fet pràcticament tot i, per tant, no sé si dir que, tenint en compte aquests precedents més recents, la Copa del Rei, quan arriba, és com un gran al·licient, un dels objectius de la temporada.
Sí, la verdad es que es una motivación extra para el jugador, ¿no? Yo creo que el jugador entrena y juega para partidos importantes, ¿no? Y yo creo que este es uno de ellos y bueno, yo espero que el equipo dé la talla esta tarde, ¿no?
Fa 10 dies que ja vau guanyar a Pallejà en partit de Lliga, en aquell cas per 2-5. Esperes un partit similar a aquell o coneixem-vos com us coneix el Diego Blanco, l'entrenador rival i ex del club? Creus que farà un plantejament una mica diferent?
Bueno, no sabemos, ¿no? El planteamiento que nos va a hacer el rival, ¿no? Lo que sí sabemos que es un rival que pierde muy, muy poquitos partidos en casa y a lo largo de la temporada y que no va a ser fácil, ¿no? Esperemos hacer un gran partido como hicimos hace dos semanas allí, pero que bueno, que en un principio creo que va a ser un partido totalmente distinto y vamos a tener que afrontarlo con garantías.
A més, arribeu al partit després de caure 5-1 a Manresa. Semblava que havíeu canviat una miqueta la inèrcia de les dues primeres jornades. Com ha digerit l'equip? Clar, pràcticament no he tingut temps, no? Perquè tampoc és que hagin hagut molts dies de pel mig, però després de trencar aquesta ratxa positiva que portàveu.
Bueno, la verdad es que en Manresa, pues bueno, no estuvimos acertados de cara a puerta, ¿no? Tuvimos muchísimas ocasiones de gol, incluso se falló un penalti, y bueno, y cuando un equipo no finaliza, pues es muy difícil puntuar, ¿no? Y eso es lo que nos pasó. Esperemos que todo eso que se falló en Manresa, pues hoy no suceda y sea todo lo contrario, ¿no? Y el equipo, pues, pueda finalizar jugadas y poder estar metido en el partido, ¿no?
També parlàvem amb alguns dels teus jugadors en les últimes setmanes i ens comentaven justament això, que al final acabes d'aterrar de tornada al carrer Garcilaso aquesta temporada i suposo que posar en marxa un altre cop l'engranatge també requereix un cert temps, no?
Bueno, sabemos que es un equipo con cierta edad ya, ¿no? Y bueno, y siempre cuesta, ¿no? Poner a todo el mundo a punto, pero bueno, yo creo que la planificación estaba para llegar al día de hoy a un buen nivel y yo creo que lo estamos, ¿no? Decirlo así, después de haber perdido el sábado 5-1, pues no es fácil, pero bueno, yo creo que el sábado el equipo no hizo un mal partido, ¿no? Porque sí, tuvieron muchísimas ocasiones y bueno, el problema fue el acierto, ¿no? Pero el equipo está trabajando bien y espero que esta tarde pues siga trabajando al mismo nivel, ¿no?
¿Per ser tota la plantilla disponible per avui o alguna baixa?
Bueno, hoy la única, hay que hacer convocatoria y quedarán Genís y Uri Madran por lesión. Los demás están todos convocados.
Doncs tant de bo que vagi genial i que puguem parlar unes quantes vegades més perquè la Pia va avançant rondes en aquesta Copa del Rei. Per cert, el partit arrenca 2:15 del vespre a Pallejà, aquesta estrena a la Copa del Rei de futbol sala del conjunt sabadellenc. Pedro Donoso, entrenador de la Pia, tota la sort del món, una abraçada.
Muchas gracias.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu. You make me feel like all those kids that were supposed to stay the night but change their mind and call their mommy. You are not me, I am nerd. You make me feel like all those kids that were supposed to stay the night but change their mind.
Parlàvem de la derrota, l'última jornada de la segona B de l'Escola Pia, que juga avui Copa del Rei. En aquesta darrera jornada de Lliga tampoc li van anar gaire bé les coses al Club Natació Sabadell, que va veure truncada la seva ratxa de 3 victòries seguides. El 2-3 davant del Mataró va ser la primera desfeta, que el balsac dels nedadors i frena en sec la progressió ascendent dels homes de Borja Burgos. Pel tècnic del Natació Sabadell, el duel de fet es va girar en contra per petits detalls, podríem dir. Escoltem l'entrevista del Pau Vituri amb l'entrenador nedador Borja Burgos després d'aquesta desfeta davant del conjunt mataroní.
Som-hi, doncs amb el Borja Burgos, tècnic del Club Natació Sabadell de Futbol Sala. Borja, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que l'altre dia contra el Manresa, mateix marcador, 3-2, va sortir cara, avui ha sortit creu amb aquest 2-3, mostra de la igualtat, no?, que té la segona B aquest any.
Sí, sí, sí. Bueno, era un partit contra un rival directe, jo crec que ha sigut superigualat. Poder lo just hagués sigut un empat perquè hi ha hagut oportunitats pels dos equips, però bueno, final detalls, jo crec que també encaixem els dos últims gols una mica absurds, entre el penal, la jugada aquella tonta, que no tenim el porter a la porteria, li rebota, i bueno, i aquests petits detalls ens han marcat per al final no podem endur-nos la victòria, però jo crec que l'equip ha treballat moltíssim, ha competit, s'ha deixat tot i res a retraure.
Final, la llàstima, deies tu, el més just és l'empat. Res, dins de l'últim minut, crec que faltaven 40-50 segons, heu tingut aquesta ocasió del Ferran, no? Que si arriba a entrar, sí que haguéssim parlat del 3-3 i un resultat just.
Sí, és una mica això que et deia. Bueno, el detall és aquest, que tenim la pilota, falta 40 segons, un contraporter, i també mèrit de l'Isaac, que ha estat molt bé en aquesta acció i ha pogut parar-la. Però bueno, jo crec que ens hem de quedar amb això, amb que l'equip ha generat ocasions. No hem d'oblidar que segurament hem jugat contra un dels clars candidats a guanyar el títol d'aquesta segona B i l'equip ha competit, per tant, ja et dic, jo crec que és per estar orgullosos, s'ha corregut, s'ha treballat, no ha pogut ser, seguirem treballant perquè la pròxima caigui de cara.
Al final la línia també de l'equip s'ha vist molt, no? Són 40 minuts de partit, però al final el ritme que imprimeix l'equip, el minut 39, és el mateix. És una mica el que vol el Borja Burgos?
Sí, sí, sí. Jo crec que hem de ser un equip que tinguem un ritme de partit altíssim. De fet, mira, una de les coses que jo crec que ens ha faltat això avui és una mica de profunditat més de banqueta. Teníem la baixa del Dani per sanció, del Joan per lesió i el Chato, que al minut 5 de partit, 10 de partit, s'ha lesionat i no ha pogut jugar. I ens ha faltat poder aquest canvi extra que et dona també més cames pel final de partit, però bueno, sí, la tònica és aquesta, que sigui un equip que és alegre en pilota, que amb molta mobilitat, molt agressiu en defensa, que qui vulgui guanyar-nos haurà de treballar, haurà de córrer i ser millor que nosaltres.
Avui no s'ha pogut guanyar, però el balanç d'aquests 5 primers partits són 9 punts, són 3 victòries, satisfet?
Sí, 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 aviam, jo també i l'equip, els jugadors sempre són ambiciosos i 9 de 15, doncs tu vols 15 de 15 sempre, però bueno, s'ha de ficar en context, el context és que és un equip en construcció, que és un equip molt jove, que hem jugat pues, contra probablement els tres candidats al títol, amb Hospitalet, amb Manresa i amb Mataró, i l'equip ha competit bé, la línia de joc és ascendent, pues, el primer partit crec que no hem estat del tot bé, i mica en mica l'equip ha anat creixent, i aquest és el balanç, llavors que si la feina s'està fent bé i es veu una millora, jo crec que és positiu i és el que hem de treure.
m'ho has tret de la boca i anava a rematar amb això per acabar. Són 5 jornades només, és un petit tastet del que ha estat de moment, o del que està sent de moment la Lliga. Heu jugat ja contra primer i segon classificat, Bellsport i Mataró. No sé si el Borja Burgos, després d'aquest inici de temporada, li canvia molt la idea de quins poden ser els favorits o no els favorits per estar allà dalt.
No, jo les meves quinieles ficava aquests tres que t'he dit, Manresa, Mataró i Ospi. Sí que és cert que Manresa, amb les baixes de Corvo sobretot, pues, bueno, és una mica més una incògnita, però si no és tercer serà quart, però estarà allà dalt, i juntament amb aquests jo crec que l'Escola Pia també, i esperem i desitgem i volem que el Club Natació pues, pugui lluitar per aquestes places també.
Avui no ha pogut ser, però ha estat allò ben a prop l'equip de poder treure un resultat positiu contra un dels cocos d'aquest grup tercer. Borja Burgos, tècnic del Club Natació Sabadell, moltes gràcies.
Moltes gràcies, merci.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Va ser un mal cap de setmana, per tant, a nivell de resultats pels conjunts sabadellencs de la segona B, però en canvi, els dos de tercera divisió, per rematar el tema del futbol sala, sí que van resoldre de forma solvent els seus respectius compromisos. El grup de Raona Estudi Barcelona, amb el triomf per 3-9 a la pista de l'Olímpic Floresta, s'ha col·locat líder amb 10 punts. Isma Quirós és el tècnic raonista.
No és significatiu que estem ara primers a la classificació. Al final és producte d'un començament una miqueta irregular, però que no ens ha durat molt, i ara que tenim un nivell una miqueta més alt, però clar, això és regularitat i és molt llarg. Ara tenim 4 o 5 partits i acabes al pou, no? Jo no en confio.
Aquesta setmana, sense confiances, com deia ara l'entrenador arraonista, el conjunt sabadellenc jugarà davant del Canet, un equip que va començar malament però que va a l'alça, segons ha dit Quirós avui a Ràdio Sabadell. Això sí, si parlem de ratxes positives, els sabadellencs, els arraonistes, sumen 3 victòries consecutives i tenen confiança de sobres per ampliar aquesta dinàmica positiva.
La idea de l'objectiu començant així és millor que no aconsegueixen, no? D'aquesta manera estan primer, de 4 partits un empat que ens en va quedar una miqueta així, es va enganxar l'inici, ¿vale? I ara 3 seguits, i 3 seguits concretament, bueno, que no són fàcils, almenys, sobretot l'anterior, no aquest, però l'anterior jo crec que és un equip que estarà a dalt donant molta guerra.
Això pel que fa al grup de Raona Estudi Barcelona. De la seva banda, l'Amics del Pou Nou Escorial, també a tercera divisió, encara té pendent sumar algun punt a casa. Ha guanyat els 2 partits que ha jugat a domicili, però encara no s'ha estrenat a casa. L'últim, a la pista d'un Xarxa Horta, que fins diumenge s'havia mantingut invicta. Cinto Aranda, el capità i director esportiu del sabadellenc, sobretot subratlla el fet de posar-se per davant en el marcador de sortida per primer cop enguany.
Llevamos toda la temporada jugando así de bien. Lo que pasa esta semana, pues entró. La pelota entró y de un principio, y bueno, nos pusimos por delante del marcador, que era la primera vez en la temporada que nos ponemos por delante del marcador, y a partir de ahí las cosas fueron a mejor. Siempre que te pones por delante del marcador, pues el equipo está mejor anímicamente, y así fue. Fuimos al descanso con 0-3, y muy bien, muy, muy buenas sensaciones y muy contento, la verdad.
I tot en un Amics del Pou Nou Escorial que esperen el retorn del seu entrenador, de Paco Arjona, operat fa unes setmanes. Els sabadellencs han notat la seva absència durant aquest període, segons confessa Aranda.
Ha entrado muy en el grupo y la verdad que cuando no está él se nota en el aspecto de que es de los que está muy encima, de los que es muy, muy cercano al jugador, de muy motivador y se nota, pero bueno, con Óscar, que es el segundo de Paco, la verdad que está haciéndolo muy bien en los entrenos, en los partidos. Paco está en los partidos de la grada echando una mano, pero bueno, de aquella manera, hasta que se recupere bien, y esperamos ya que esta semana ya esté al 100% con nosotros.
El Premià de Mar, el CUE sense haver puntuat encara, serà el proper rival pel conjunt dels marinals, tant de bo que sí, amb Paco Arjona ja del tot recuperat. Un equip, l'Amics del Pou Nou Escorial, que se situa en una còmoda 8a plaça. El partit serà dissabte, 6:45, al Pavelló del Nord, coincidint amb la presentació dels equips de base de l'entitat.
Diumenge 20 d'octubre a Morai, al Parc Catalunya de Sabadell. Vine a participar amb Ràdio Sabadell i WeRun a la cursa a favor de la investigació contra el càncer de mama i ovari hereditari. Participa en la cursa solidària. El 100% dels beneficis es destinaran a aquesta causa. inscriu-t'hi al nostre web radiosabadell.fm. Hi ha molt a fer. Ens hi ajudes superant obstacles.
Aquesta temporada, a Ràdio Sabadell, les notícies faran olor de cafè ben torrat. Cada dia a les 9 del matí aixecarem la persiana del cafè de la ràdio per preparar-vos un bon esmorzar d'informació. Us explicarem des de tots els punts de vista les notícies més importants de la ciutat. I cada dia obrirem també el reservat del cafè per rebre els protagonistes de les notícies més importants del dia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Segona aturada per la publicitat ja feta. Parlem de bàsquet en cadira de rodes, perquè el Global Bàsquet estrena temporada. Aquesta setmana l'equip sabadellenc iniciarà el campionat regular a la primera divisió, la categoria intermitja del bàsquet en cadira de rodes estatal, visitant la pista del Casa Murcia Getafe, al CUE, la temporada passada de la divisió d'honor, per tant un equip que acaba de descendir des de l'elit. La cita, la temporada de fet, arrencarà dissabte a les 5 al pavelló Juan de la Cierva i la valorarem en els pròxims minuts amb el tècnic del Global i a la vegada seleccionador estatal, amb l'Òscar Trigo. Què tal, Òscar, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Ja tenim aquí l'inici d'una nova temporada. Parlàvem en directe després del primer títol, recordo ara fa algunes setmanes. Ara suposo que l'equip ja més rodat, amb més entrenaments, no?
Sí, més rodat, però no del tot acoplat. El problema, bueno, ens presenta un problema de calendari, no? És el primer any que s'ha avançat a l'inici de la Lliga i la veritat és que tots junts finalment hem pogut entrenar tres setmanetes, amb la qual cosa no acabem d'estar del tot contents del moment en què arribem, però bueno.
L'any passat el balanç va ser de 6 victòries i 8 derrotes, cinquena plaça, un any prou tranquil. L'objectiu és repetir un paper com aquesta temporada?
Sí, sí, el nostre objectiu és, clar, és mantenir la categoria, això, fent evolucionar els joves jugadors que fitxem i que treballen amb nosaltres, i la nostra prioritat és aquesta, no? Aquest mantenir de la categoria, i quan més fàcil, millor, no? Però aquest any serà una mica més complicada perquè el format de la Lliga canvia, amb la qual hi ha dues fases, una de descens i una de descens, on ens ho juguem tota la fase. Així que una mica pensem que serà diferent a l'any passat perquè aquesta lliga regular simplement ens ajuda a entrar en un grup dels dos i lògicament, si has de salvar categoria, fins al final no ho sabrem.
T'anava a preguntar justament per això, que al final, si mires la Lliga en general, més enllà del rival amb el qual estrenarà el Global Bàsquet aquesta temporada, veus el Servigés, Burgos, el Joventut, la Beconsa Ferrol, el Salto Veravera, són moltes cares i molts noms ja coneguts de les últimes campanyes, però clar, canvia el format, per tant m'imagino que això et fa estar en alerta també abans de començar aquesta nova temporada.
Sí, bueno, alerta perquè també els equips s'han reforçat. Aquesta lliga intermitja cada vegada es professionalitza més i cada vegada la diferència de pressupost és més gran. Ens trobem com el Servigés, Burgos, com Getafe, que és un equip que acaba d'ascendir però que ha estat 8 anys en la categoria màxima, com Ferrol, són equips que s'han reforçat amb jugadors internacionals, amb jugadors que estan en altres seleccions, no només en selecció nacional, sinó en seleccions internacionals. I, lògicament, la Lliga cada vegada és més competitiva i el format, bueno, ens ajuda també a fer un treball a mig llarg plaç, no? Això ho hem de tenir molt clar.
L'estrena serà, com deies, com a la pista del Casa Murcia Getafe, un equip que acaba de descendir. L'any passat recordo, per exemple, que quan parlàvem de les Rozas, del conjunt madrileny, ja dèiem que era un dels equips cridats a estar a la part alta. De fet, l'any anterior, en el cas de l'Alcorcón, també havíem dit el mateix, sempre anar a Madrid és sinònim d'anar a patir contra un rival amb molt de potencial. En aquest cas, pràcticament ho has dit ja abans, no? El fet d'estar tantes temporades a l'elit i acabar de descendir, ni molt menys significa que s'ha debilitat el projecte?
No. El salt de divisió d'honor a primera nacional és molt gran a nivell qualitatiu. I s'està veient, no? Hi ha hagut algun partit de preparació en el que equips de primera nacional estan jugant contra equips de divisió d'honor i les diferències són per sobre els 30 punts. Què vol dir això? És un equip que acaba de baixar, però és un equip que porta el ritme de divisió d'honor. Té 3 jugadors internacionals, té 2 jugadores internacionals de selecció espanyola, titulars de la selecció espanyola, té un jugador internacional a nivell de Colòmbia que ha acabat ara de classificar-se per Tòquio, amb un equip que potencialment a nivell panamericà és molt potent. Què vol dir? Pues que anem a continuar amb la nostra pretemporada. Nosaltres ja ho he dit al principi, creiem que hem tingut una pretemporada curta, hem tingut canvis de jugadors importants, l'Òscar ha marxat, el David ha marxat, el Raúl ha marxat, són jugadors que portàvem molts anys amb nosaltres i que ja sabien de la dinàmica de l'equip. Estem acoplant-nos, estem amb les noves incorporacions, estem creant el nostre ADN i lògicament això en 3 setmanes, com dic, en el que hem estat junts, amb la categoria que estem, serà molt complicat, no? De totes maneres, ens plantegem el partit com això, no? Com un partit de pretemporada més, com un partit per créixer, i si podem donar la campanada, lògicament la donarem, no? I si podem donar la sorpresa, encara més, no?
Ja has avançat part de la resposta en el guió. Ara tocava preguntar-te també per la nova plantilla i sobretot per un nom propi. El citaves ara, Òscar Honrubia, un jugador internacional, un jugador que sabíem que marxaria a les Roces, però teníem aquella esperança de poder veure'l amb la samarreta del Global Basket, com a mínim en els desplaçaments vora de Madrid, no? Com aquest que és a Getafe. Finalment no podrà ser així, per tant, l'Òscar aquesta temporada no defensarà els colors del Global, oi?
Sí, finalment hem intentat fer el possible, hem intentat quadrar calendaris, però els calendaris han sigut absolutament diferents, no? No hem pogut buscar l'únic partit que teníem en el que podíem aprofitar-nos del joc de l'Òscar era aquest, contra Getafe, però finalment hi ha hagut també un canvi d'horari en els dos partits i ha coincidit que la Roza juga a les 4 de la tarda i nosaltres a les 5, amb la qual és impossible també poder fixar-se. Lògicament, una vegada hem vist tot el calendari, una vegada hem vist que no podíem estar donant voltes ni marejant el jugador, hem decidit que la vinculació no era normal o no tenia normalitat i bueno, pues al final no es tira endavant la vinculació i ell estarà tota la temporada amb les Roces i nosaltres pues, perdem pues, un gran jugador com és l'Òscar que ens ajudava en moltes facetes, no? Però bueno, hem de seguir i trobarem un nou Òscar Honrubia dintre l'equip, lògicament.
Doncs bona feina també per trobar Òscar Honrubias aquí al planter del Global. L'última, en el teu cas particular, preparant també els Jocs Paralímpics de Tòquio, de nou compaginant el Global amb la selecció, un any important aquest, eh?
Sí, un any bastant important. De totes maneres, tenim la sort de que el calendari de preparació és idèntic a l'europeu que hem tingut l'any passat. Què vol dir? Que bueno, augmentarem una mica el volum competitiu, però més o menys les fases de preparació les tenim molt clares. No? Això vol dir que bueno, fins al Nadal tindré la tranquil·litat de poder estar amb el club. A Nadal farem un Elite Camp on agafarem els jugadors o possibles jugadors que puguin introduir-se, o novetats que puguin introduir-se dintre de la selecció. I no serà fins demà santa que començarem el volum màxim de preparació de l'Olimpiada, no? De la Paralimpiada. Lògicament nosaltres sempre li donem prioritat a que la Lliga Nacional acabi per agafar aquest protagonisme i serà després de Setmana Santa, els mesos de juny, juliol i agost, on realment introduirem màxim volum d'entrenament i on sí que seré el màxim concentrat en selecció.
Per tant,
una fita com la Paralimpiada, lògicament.
Clar, ara s'ha entrat a la Lliga i ja arribarà a Tòquio d'aquí a uns mesos. Doncs dissabte serà l'estrena Casa Murcia Getafe Global Basket. Òscar Trigo, tècnic dels sabadellencs. Tota la sort del món en les dues facetes. Ja parlarem de la Paralimpiada de moment amb el Global Basket. Una abraçada gran.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Hotel Suís. Miss Worldwide, let's celebrate.
Yeah. I qui ja fa setmanes que està en marxa és un basquet pia que no acaba de rutllar com a mínim a casa. I això que parlàvem la setmana passada d'un triomf a Castellà, però de moment ha estat l'única alegria dels escolapis. Els altres dos partits que han jugat els homes de Jaume Prat s'han saldat amb derrota i, a més, totes dues a casa, al carrer Garcilaso. L'última, el diumenge passat, contra la S per un tanteig baixíssim, per 49-50, tan baix que, atenció, segons els registres de la Federació Catalana de Bàsquet, la Pia no s'havia quedat per sota del llindar dels 50 punts jugant com a local des de la temporada 2013-2014, quan els sabadellencs militaven a tercera catalana, res a veure amb l'actual Copa Catalunya. En tot cas, a la Pia se li va escapar un partit que tenia gairebé a la butxaca, guanyant de 6 a falta de menys de 3 minuts del final, un parell de triples dels riberencs i sobretot un rebot ofensiu que va acabar amb la cistella definitiva quan només quedaven 6 segons, van emmudir Can Colapi. L'últim llançament de Pere 3 va tocar a Ferro i es va esfumar una clara opció de victòria. De tot plegat, va poder conversar el Sergi Parc amb el tècnic escolar, el Jaume Prat.
Amb el Jaume Prat, l'entrenador del bàsquet Pia, després de la derrota dels escolapis per 49-50, només d'un punt, contra la S. Jaume, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Curiós, eh? Està passant una mica com el Sabadell de futbol, amb el fet que la temporada passada l'equip es va fer fort al final de temporada i a fora li costava, i aquest any està sent una mica al revés, que el Sabadell a fora, la veritat, en una forma espectacular, i en canvi a casa li està costant. El bàsquet Pia, l'any passat a casa, la veritat és que va treure uns resultats molt positius, sobretot a la segona volta, i aquest any dos partits aquí, dues derrotes.
Bé, el primer partit, doncs, nosaltres encara no estàvem preparats per començar la competició, pel tema de la pretemporada, estàvem contents de com s'havia desenvolupat, però bueno, compromisos, doncs, laborals i familiars de jugadors, doncs, no va permetre poder fer la millor pretemporada que volíem tenir. I bé, doncs vam ensopegar la jornada 1. I avui ens trobem un partit a 50 punts, que és la proposta de l'AS, un equip que té moltes coses controlades durant el partit, i juguen a 50 punts, i ells saben que en alguns moments de partit són limitats, llavors ells ho controlen tots els seus punts febles. I bé, ja ho has vist, ha anat a un abast, quasi bé a l'última possessió, i no ho hem pogut aixecar.
De fet, anàveu 48-42, 6 amunt. Què creus que ha fallat en aquests últims instants, o potser és més encert d'ells?
Sí que el segon tir, ens fica el segon triple, sí que podíem haver tingut alguna cosa més a nivell defensiu, però bueno, nosaltres hem vist que els percentatges de la primera part eren dolents i hem cedit algun tir que fins a l'últim minut no havia entrat, i això de vegades passa, no? Que prens la decisió i al moment final doncs es gira el tuit.
I la seva cistella, de fet, ha vingut amb un rebot ofensiu. No sé com has vist aquesta jugada, si també més mèrit d'ells o potser hi ha hagut alguna petita badada.
Són situacions de nervis. Ells tampoc han jugat una situació brillant amb atac. No tenien res controlat, llavors un tio s'ha vist allà sota, mig desequilibrat, i li ha vingut la pilota a les mans i ha tirat. Les coses passen, ja està.
Per cert, un partit amb molta tensió, també s'ha vist al final, un cop ja ha sonat la botzina. No sé què ha passat ben bé entre algun jugador o entre algun membre del cos tècnic d'ells.
Sí, no sé què ha passat. Crec que l'inexperiència d'un àrbit ha pitat una falta a l'última dècima de partit, que per mi era estalviable 100%, i l'àrbit titular s'ha volgut defensar l'auxiliar. Són coses que passen, ells també han d'aprendre aquestes situacions, també són coses que han de saber gestionar, i s'ha escalfat una miqueta, no ha passat res, al final tots ens s'han donat la mà, com sempre, i dilluns un entreno més.
Jaume, fins a quin punt s'està notant la baixa del Damià Paet?
Bé, el Damià avui és possible que ens hagi ajudat, perquè és un tio amb talent ofensiu, llavors ens hauria pogut treure de alguna situació ofensiva, doncs amb situacions, amb gestos de talent, no? Però ara no el tenim, i és això. Vull dir, a partir d'aquí aviam si la setmana que ve el podem cuidar una miqueta més, i si el tenim pel partit, doncs molt bé, i si no, doncs el següent, i a partir d'aquí doncs seguir treballant.
Jaume Prat, entrenador del Bàsquet Pia, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Si voleu veure aquestes dues jugades que comentaven ara el Sergi Parc i també el Jaume Prat, la de l'últim bàsquet de la S i el tir errat de la Pia, les podeu veure, per cert, en vídeo a la notícia del nostre portal web radiosabadell.fm. I deixem el món de la cistella, parlem de motor. Sergi Giralt ja descansa a casa després de participar durant bona part de la setmana passada al Rally de Portugal històric, una de les grans cites de la temporada en el món del motor i concretament en el de cotxes d'època. El copilot sabadellenc, durant les indicacions a David Nogareda, va finalitzar vuitè, millorant així en tres posicions el resultat de l'any anterior. Tot i acabar en el top 10, entre els gairebé 90 cotxes que hi participaven, Giralt va arribar a situar el Porsche 911 Carrera en cinquena plaça. Dues errades de navegació van fer que caiguessin a la classificació i al final es van recuperar guanyant els dos trams més prestigiosos d'aquest rally, els de Sintra. I això ha acabat deixant un bon regust a Giralt després de completar per segon any seguit un dels ral·lis més durs del món.
Moltes emocions, sí, sí, de veritat, perquè és un anar i venir, vull dir, ostres, és molt llarg, són 40 trams, va molt de pressa, s'està molt 100% concentrat, no pot fallar res, no? I sí que fas un fallo et permeten recuperar, no? Perquè al ser tan llarg, però bueno, tenen uns trams que són mítics, n'hi havia cada un que de tela i molt difícil no perdre's, no?, alguna vegada, perquè les velocitats eren altes, no? Nosaltres, mira, tenim la mala sort de dues ocasions perdre'ns, poquet, però el suficient per baixar aquestes posicions, no?
El Rally de Portugal històric és una de les dues proves marcades en vermell en el calendari internacional del Sergi Giralt. L'altra arribarà en poc més de 3 mesos, el 29 de gener, serà fins al 5 de febrer, amb el Rally de Monte Carlo, també de cotxes històrics. Mentrestant, la pròxima cita en el calendari del sabadellenc serà el clàssic Comtat de Cerdanya, un rally que ja va guanyar l'any passat fent parella amb Juan Pedro García en l'Autobianchi. Així ha definit aquesta prova el copilot local.
El de la Cerdanya l'any passat va ser com un mini Portugal, és un rally molt, molt complet, no hi ha gaire participació, no sé què és degut, però sí que és un rally molt complet. Hi ha molta nit, que això és el que ens agrada, la primera etapa acaba el divendres a les 5 de la matinada, i dissabte se'n fa una altra, és un rally difícil també, molt, molt difícil, es preveu mal temps, bueno, ja els anem informant, no? Però l'any passat em va agradar molt, vam guanyar, l'Autobianchi, i aquest any, bueno, anem a intentar, pel menys, estar allà dalt, no?, també.
El clàssic Comtat de Cerdanya se celebrarà el divendres i el dissabte d'aquesta mateixa setmana i tancarà l'anomenat Criterium Regularitat Pirineus. Recordem que a les dues anteriors proves, el bucle de Vallespir-Rosselló i el clàssic dels Volcans, Sergi Giralt va ser primer i segon, respectivament. I agafem la bicicleta per endinsar-nos en una dura cursa de BTT, la Tramunt Bike, que de fet ha estat l'última de la temporada per Mercè Pacios. La prova gironina reunia les millors ciclistes del panorama mundial, ja que l'organització està fent esforços per donar arguments per ser la seu del Mundial d'aquí uns anys. Lamentablement, la sabadellenca va haver d'abandonar per un problema mecànic. La causa va ser un error de la mateixa Pacios.
És una cursa que és característica per estar tot ple de molt, molt tècnica i amb més baixada que pujada. I, bueno, jo pensava que anava bé de pastilles de freno i tot, però no, s'hauria gastat, però la cursa les vaig gastar, llavors em va enganxar el fre amb la roda, llavors, bueno, desastre.
La retirada de la cursa de Pacios ha estat una mica un reflex de com li ha anat la temporada, un any marcat especialment per la dura caiguda patida a Lanzarote que va obligar la sabadellenca a estar-se fora dels circuits uns quants mesos.
És una persona que mai havia patit cap lesió, llavors jo també, a part de físicament, que en si no, mirant-ho des de perspectiva, dius, saps que et recuperaràs, saps que tot anirà igual, no? Però jo no vaig saber portar molt bé des del principi, però sí, va ser determinant el fet de tindre una lesió que molta gent en té, però jo no havia tingut mai, llavors no vaig saber portar ben bé.
La seva tornada a la competició va ser un pèl irregular, però a poc va anar guanyant confiança i els resultats van començar a arribar. Sense anar més lluny, Pacios es va imposar amb autoritat a la Colina Triste, a Burgos. Poc després aconseguiria ser tercera als campionats d'Espanya de la Sierra de Cazorla, un resultat que a priori li havia de servir per classificar-se pel Mundial de Suïssa. El seleccionador, però, trencant els criteris establerts l'any passat, la va deixar fora. Entre això, el fet de no poder estar inscrita oficialment a la Catalunya Bike Race per motius familiars i també la caiguda aquest cap de setmana ha estat un desenllaç de nou turbulent per Pacios. Tot i això, la ciclista prefereix quedar-se amb els bons moments.
Jo vull quedar amb la sensació de que aquestes últimes curses, tot i no tindre la final feliç, o sigui, com em trobava molt bé. Llavors, com es diu això, una final amarg, no? Però entre mig és dolç. Sí, no és, mai és com no li agrada al 100%, però bueno, la vida tampoc es pot preveure.
Entre els seus mèrits aquesta temporada destaquen, a més del triomf a la Colina Triste i el tercer lloc al Campionat d'Espanya, la cinquena posició a la General de l'Alpine Cup o la vuitena a la Roadhouse Bike Giro. Ara Pacios es prendrà un període de descans per recarregar forces de cara a l'any vinent. I no pensem aquí en l'any vinent, sinó en el programa de demà d'aquí a 23 hores a l'Hotel Suís, pendents del dia de tornada dels entrenaments del Sabadell. Tindrem aquí un ex del centre d'esports com a jugador, com a capità, ara segon entrenador del conjunt arlequinat i també ex de l'Espanyol B, Juvenal Etxogo. Repassarem la segona catalana amb un any especialment difícil fins ara pel Sabadell B, la sabadellenca i el Tibidabo. Sabrem com li van les coses aquesta nit. El futsal Pia en el partit de Copa a Pallejà, també la primera nacional de vòlei, o el paper de Clàudia Pérez al Pro Tour de triatló de Pontevedra. Repassant el menú del dia de demà, arribem pràcticament fins a les 3. Per tant, Roger Benet, quan vulguis, treus les claus, tanques les portes de l'Hotel Suís, un programa que podeu recuperar, com sempre, a radiosabadell.fm o @radiosabadell a través de Twitter d'aquí uns segons. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.
Sé on siguis.